al matí.
Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum, ne olur anla.
Si somies, que sigui despert.
Sende buldum sevgi, aşkı senle yaşadım, bilseydim ayrılık var.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Molta atenció ara perquè avui, a la secció
Plaers Infinits,
parlem de l'arribada de la menopàusia, perquè inevitablement, amb el pas dels anys, és un procés que afecta a totes les dones, encara que cadascuna el viu de manera diferent. Canvis d'humor, alteracions de la son, fogots, variacions de pes per algunes, mentre que altres ni tan sols noten res més enllà de l'evident retirada de la menstruació. Avui a Plaers Infinits volem parlar de com i per què patim aquests canvis, com es presenten i també de quina manera es poden abordar. Per això, avui el que fem és saludar l'Elisabet Dionís, que és educadora i terapeuta sexual a Magranes. Bon dia, Elisabet.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, avui també tenim un temazo, eh? Podríem dir.
Sempre tenim temazos.
I escolta, abans d'abordar, perquè jo sé que tu voldràs doncs, girar, fins i tot canviar aquest nom i la nostra mentalitat i la manera de viure aquest procés inevitable per qualsevol dona, parlem una mica de què és, no? Quan i com i per què es produeix?
La menopausa, com habitualment la coneixem, forma part del procés vital en un cos de dona. Tenim l'etapa fèrtil, després hi ha una etapa que és el climateri, que és un procés de transició, que és quan comença a desaparèixer aquesta menstruació. Tenim cicles menstruals més llargs, algun mes no ve la regla, etc. I després entrem en el que comúment s'anomena menopausa, i a nosaltres ens agrada, no només nosaltres, no és un concepte nostre, però reivindiquem anomenar aquesta fase com a plenopausa, i després explicarem per què. Aquesta fase podem dir que comença quan fa un any que ja no menstruem, quan ha passat un any de l'última menstruació. I el que indica aquesta fase, simplement, és que hem deixat de ser fèrtils, no ens podem reproduir. Més enllà d'això, hi ha tot un seguit de connotacions negatives que ens ha afegit la cultura, la societat, els mitjans de comunicació, etc., que ha carregat això sobre les nostres espatlles. Però, en realitat, la menopausa o la plenopausa l'hauríem de viure com un procés de plenitud, com indica el seu nom, aquest nom que li volem posar.
M'encanta aquest nom. Jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, és donar-li un gir de 360 graus. Ara parlarem dels símptomes, però ja que ho apuntaves, doncs, més enllà d'aquesta definició que fèiem d'entrada, és veritat que la paraula ve carregada d'un munt de mites, no? Moltes vegades associem doncs, a aquesta menopausa doncs, als canvis no només hormonals, sinó de desig sexual, també fins i tot a que les dones sembla que ens tornem invisibles, no? O fins i tot com si deixéssim de ser dones només perquè ja no som fèrtils. Clar, jo penso, no és estrany que moltes dones també experimentin por o angoixa, no? Quan es presenta aquesta fase vital.
Sí, perquè és com un fantasma, no? S'han explicat moltes coses al entorn d'aquest concepte, d'aquesta fase de la vida. Però si ens ho prenem amb una miqueta més de perspectiva, hem de saber que la sexualitat, com sempre us explico, és canviant al llarg de la vida. És un procés i som éssers sexuals des que naixem, des que som al ventre de la nostra mare, fins que morim. Per tant, cada etapa té el seu component sexual i, per tant, el seu component de vincle amb la vida, connexió amb la vida. Aleshores, que hi hagi uns canvis no vol dir que la fase o l'etapa sigui pitjor. Que tinguem més o menys desig sexual no vol dir que estiguem pitjor. I tots aquests símptomes que, si bé és cert que poden aparèixer, en molts casos es poden mitigar i en molts altres casos no apareixen, no? Doncs també és com que tot això afegeix un pes, una connotació molt negativa que ja ens fa estar com alerta i dir, oh, mare meva, el que em vindrà a sobre, no? Si canviéssim la mirada i entenguéssim aquesta fase amb els beneficis que pot tenir, que en té, no ens sentiríem d'aquesta manera ni ens sentiríem tan invisibles. És a dir, pel fet de deixar de ser fèrtils, no vol dir que no puguem aportar a la nostra vida, a la societat, al nostre entorn i que no siguem vàlides, evidentment. Es tracta de despertar la creativitat en un altre àmbit, no gestant criatures, éssers vius, sinó gestant altres projectes, regalant-nos espais d'introspecció, escoltant-nos molt i donant-nos el que necessitem i tenint una miqueta com de morro, no? I de dir, aquí estic jo, sóc molt sàvia, sóc una dona molt sàvia ja perquè porto molts anys recorreguts i tinc més eines, tinc més habilitats i sé estar d'una altra manera en el món. I es tracta de recuperar aquesta força a l'hora de trepitjar, no? Al terra. I sentir-nos d'aquesta manera. És que jo crec que té més a veure amb l'actitud i amb com et sents tu i sobretot no creure't això de que perquè ja no pots tenir fills ja no ets vàlida o no serveixes per res o no tens valor com a persona, no? En absolut.
De fet, Elisabet, l'altre dia quan parlàvem de la regla, tu deies, no?, de la menstruació, que era doncs un moment per celebrar, no?, la seva arribada. No sé si també podríem viure aquesta planopàusia com un temps de celebració.
Sí, també se l'anomena la segona adolescència, la segona primavera. Val? Clar, si canviem els conceptes, no?, a nosaltres que ens agrada el món de la comunicació, amb les paraules creem la nostra realitat. De manera que si comencem a canviar els conceptes i parlem de plenitud i parlem de saviesa i de xamanes, no?, de dones que ja porten un recorregut a les seves espatlles i que tenen un altre saber i estar en el món, tota aquesta connotació canviaria. Per tant, es tracta de celebrar i existeixen cultures que el que fan és celebrar, fer un ritus de pas quan arriba aquest moment i donar la benvinguda a aquesta segona adolescència, perquè se l'ha de donar la benvinguda perquè es produeixen uns canvis en el cos que s'han de saber acompanyar, igual que amb les adolescències, perquè és un trasbals, realment. Hi ha una transició i no és fàcil acceptar que el teu cos està envellint, està canviant, que tens símptomes físics, emocionals, que les coses han canviat. Això s'ha de saber abraçar i acompanyar perquè no sigui un trauma, però des de la celebració, de dir, benvinguda a aquesta fase de la meva vida i amb tot el que ja sé, tot el que he viscut, tot el que he acumulat, tinc eines per viure'm des d'un altre lloc.
Doncs ara després ens explicaràs i ens donaràs consells per mitigar també o per viure amb menys angoixa i resistència a aquest moment, però primer explica'ns alguns d'aquests símptomes, no?, que ja els apuntaves però que es poden presentar i també com els hem de viure. Per exemple, els fogots, no? Es parla moltes vegades dels fogots.
Exacte. De l'àmbit físic es parla molt dels fogots, que realment es produeix un... No és la meva especialitat, jo no sóc metgessa, però sí que es produeix un descens hormonal i això implica un trasbals. I les dones, quan estem menstruant, també ho sabem, no?, quan estem en l'etapa fèrtil, que passem per les diverses fases, com vam parlar, no?, i tu et notes que estàs rara i estàs diferent. Aleshores, es dona aquest descens hormonal, això implica una sèrie de conseqüències. Hi ha dones que pateixen fogots, hi ha d'altres que no els pateixen, però es pot donar. Podem sentir doncs, que la pell està menys elàstica, està més seca, més prima, ens eixamplem, els nostres malucs s'eixamplen, agafem uns quilets, val? Aleshores, el nostre cos està canviant. Les nostres emocions també canvien. Arribem a un punt de la vida que potser estem una miqueta fartes d'haver empassat, d'haver sostingut, d'haver abraçat i cuidat molt, massa, els altres i no haver-nos cuidat nosaltres. Això és el mateix que en el cicle menstrual. Si tu, durant les fases que estàs més activa, t'escoltes i et dones el que necessites, quan arribis a la fase premenstrual i menstrual, estaràs en pau amb el món i amb tu mateixa. Ho sostindràs molt millor i no estaràs boja perduda ni de mala llet. Val? És el mateix si tu has viscut una vida en què t'has escoltat més, t'has nodrit i t'has preocupat també per tu, la teva plenopausa serà realment plena, perquè estaràs com més en pau amb tu. Sovint el que succeeix és que les dones som nodridores, som cuidadores, i quan arribem a aquesta fase ens hem passat, si hem cuidat a criatures o a la família o a qui sigui, no?, hem estat nodrint, cuidant els altres, i no ens hem cuidat a nosaltres. Quan arriba aquesta fase estem drenades. No ens queda energia en els nostres dipòsits. Aleshores, és quan el cos d'alguna manera es queixa i diu, hosti, és que ja no em queda energia. I realment estem en una fase de la vida en què no tens la mateixa energia que quan ets jove, evidentment. I si parlem de l'àmbit sexual, que ho vam parlar un dia a la secció, però podem fer un apunt, hi ha una disminució de la libido. Sobretot el desig és probable que no el sentim com l'hem sentit abans, perquè hi ha aquesta disminució hormonal, perquè hi ha uns canvis, i la sexualitat, la fugositat i la descoberta del plaer, doncs potser no té aquesta força, aquest ímpetu que tenia abans. Però això no vol dir que no puguem gaudir d'una sexualitat més pausada, que no ens puguem regalar moments, que no ens puguem masturbar i donar molt plaer i compartir-nos amb altres si volem o no. Però el nostre cos segueix viu i, a més, sempre hi ha una cosa que m'encanta recordar, i és que el plaer dona salut. Si tu tens orgasme, si tu et connectes amb el plaer, tot això suma a la teva salut. Estaràs cada vegada millor. Per tant, és un benefici que va al teu favor.
Benvingut aquest plaer, no?, per tenir tota aquesta salut. L'altre dia ens explicaves això, que hem d'escoltar el nostre cos, que som cícliques. Clar, jo penso, ara amb tot això que ens expliques de la plenopausa, el nostre cos també va una mica perdut, perquè si som cícliques també suposo que necessitem un temps, no?, d'escolta per veure que també doncs, aquest procés finalitza.
Exacte, és que hem d'acceptar. Jo crec que el punt més important és acceptar aquesta evolució i aquests canvis, aquest procés. Vivim en una societat que no venera la bellesa, amb ve baixa.
Amb ve baixa, això t'anava a dir, perquè l'altra, o sigui, massa, fins i tot aquesta perfecció, que sembla que per això quan arriba un punt de l'edat d'una dona, no?, s'esgota, finalitza, s'acaba, no?
Exacte, no podem tenir els cabells grisos i ens hem de tenyir, hem de tenir un cos 10 i estar superprimetes tota la vida, quan inevitablement, com us deia, el cos s'eixampla. Tot això costa d'assumir, evidentment, ens pot passar a totes. Però crec que el treball d'acceptació és molt important. I anar una miqueta en contra del que ens diu la societat, que és que la bellesa en ve baixa doncs, no serveix per res, no? Hi ha molta por a envellir. Doncs és que no ens queda una altra. Hem d'aprendre a acceptar que envellim, a celebrar que envellim, perquè això vol dir que encara estem aquí, i a gaudir-nos des d'aquí i gaudir els regals que té cada etapa de la nostra vida, que hi són, perquè també la maduresa ens aporta una estabilitat, una seguretat i una pau interior, no? Un saber estar al món, un no haver de sostenir segons quines coses i engegar a la gent a pastar, si et molesta, no? Tens una altra manera d'estar. I crec que això és un regal.
Jo crec que això és un regalàs, eh? Viure aquesta segona adolescència doncs, amb aquesta irreverència fins i tot, no? De dir doncs, fins aquí. Ara m'escolto, ara m'accepto i benvinguda a aquesta nova etapa que també doncs, hauríem de celebrar. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Simplement això, que fem aquesta reflexió i que ens posem més valor a nosaltres mateixes, que valorem el procés de les sexualitats i les etapes vitals per les que passem i que les celebrem totes, perquè totes tenen un punt positiu.
I perquè, com has dit, si envellim és perquè encara hi som aquí. Que vagi molt bé, Elisabet, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.